Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Nosaltres som Ràdio Moderna?
Jo què sé, supose, però el que crec que sí és que hacemos bien bien.
I per a fer-ho passar d'allò més bé, aquest estiu t'apropem les propostes més refrescants. Cultura, gastronomia, escapades, música i molt més.
Aquest estiu, estigues on estigues, sintonitza la 92.2 de la freqüència modulada. De 12 a 2 protagonistes a Ràdio Vila-real. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say.
Què tal estem? Molt bon dia, com heu passat el cap de setmana? Què tal? Com porteu aquesta calor? Imagine que molt bé, que amb aquestes bones temperatures, amb aquests cels assolellats i començant setmana de juliol. Bueno, encara ens queda per davant unes quantes setmanes de juliol. 22 de juliol, dilluns, són les 12 i 4 minuts del migdia. I comencem protagonistes. Aquest programa en el que estarem dues horetes fent-te companyia, portant-te actualitat i presentant-te uns quants convidats que estaran ací a la 92.2 de la freqüència modulada. Cause I don't care, don't care when I'm with my baby, yeah. Oh, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. En primer lloc, segur que molts de vosaltres vos agrada menjar fresquet, no?, en estiu. Vos agrada menjar aquests plats que no vos donen més calor de la que esteu patint. Que no siguin plats de cullera, que no donen aquesta calor de plats com, per exemple, sopes o purés, cosetes aixina no avellissen. Doncs vaig a preparar-vos, vaig a proposar-vos un parell de plats, una amanida i després un postre que segur que vos van agradar, que segur que aneu a disfrutar-los i aneu a poder cuinar-los per si vos reuniu en altres persones, perquè sabem que l'estiu és una bona època per a reunir-se en amics, en família i passar una estona entretinguda. Doncs dintre d'una estoneta anem a preparar un parell de receptes fresquetes. Evidentment tindrem uns quants protagonistes que estaran acompanyant-nos en aquest programa de dilluns. Ens acompanyaran, tindrem amb nosaltres a l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics. Analitzarem com està el sector ceràmic. Parlarem de quina és la tasca d'aquesta associació, tasca, entre altres coses, formativa, per actualitzar, per a ficar al dia, per a que els treballadors no se queden desfasats. Tot això parlarem amb el seu director, el director de l'Associació Espanyola de Tècnics, el president, perdó, de l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics. També ens acompanyaran des de la Fundació Globalis, serà Maria Bellmunt la que una vegada més ens explicarà totes les accions, totes les activitats que s'estan realitzant des d'aquesta fundació, des d'aquesta entitat. Però abans d'això serà l'actualitat informativa la que ens portarà a una roda de premsa a l'Ajuntament de Vila-real, una roda de premsa per part del primer edil, de l'alcalde José Benlloc, en la qual ens parlarà sobre resolucions urbanístiques. També tindrem amb nosaltres a la portaveu adjunta de Compromís a les Corts. Mònica Álvaro estarà acompanyant-nos així a protagonistes a Ràdio Vila-real per a ficar-nos al dia de com estan les coses a les Corts, de quina és la feina que estan realitzant a hores d'ara i quina és la feina que té per davant en matèria d'igualtat durant aquests 4 anys de legislatura. A més, també aprofitarem per a preguntar-li per actualitat municipal. Aprofitarem per a preguntar-li per temes d'actualitat a l'equip de govern, per accions que s'han de realitzar des de les Corts a Vila-real i per a preguntar-li la tasca que s'està fent o que haurà de fer-se des de Compromís per Vila-real en l'oposició. Tot això i molt més li preguntarem a la portaveu adjunta de Compromís a les Corts, Mònica Álvaro. Com porteu la calor? Doncs hem de contar-vos que continuem amb aquestes temperatures altes, amb 33 graus de màximes, 23 de mínimes i amb cels assolellats, que pareix ser que es mantindran durant tota la setmana. Sí que apunta que a final de setmana podrien baixar una miqueta les temperatures i podrien haver cels ennuvolats, però hem de dir que estem a dilluns encara i que conforme anem apropant-nos al final de setmana, t'anirem contant, t'anirem ficant al dia d'aquesta actualitat meteorològica. A hores d'ara continuem amb molta calor, amb temperatures altes, amb 33 graus de màximes i, evidentment, ja ho sabeu, que amb aquesta alerta en la qual hem d'estar tots pendents, en la qual tots hem de prendre mesures, com hidratar-nos, com ficar-nos a zona d'ombra, com no estar a hores de sol ni fent exercici a les hores centrals del dia i moltes altres qüestions que en sabem però que no està de més anar refrescant-les i recordant-les de vegada en quant.
Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody.
Però què estarà passant a les xarxes socials? Doncs anem a contar-te-ho.
És tendència a Twitter.
Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody.
Anem a començar parlant de que la germana de la passatgera, d'una passatgera d'un vol Vueling, doncs va denunciar que no la van deixar volar per portar un body escotat. La companyia ha assegurat que la passatgera anava en banyador i que no se la va deixar viatjar perquè la resposta a la petició de la gent de Handling va ser abusiva. Doncs així estan les coses. Diu que portava un body negre, una falda i unes esportives i que no la van deixar volar en un dels avions de Vueling. Evidentment, la sessió d'investidura de Pedro Sánchez és un dels temes centrals a les xarxes socials, és un dels temes que més estan opinant, analitzant i debatent. Opinions per a tots els gustos, per a tot tipus de colors. En primer lloc, doncs apareix aquest inici del començament de la sessió d'investidura de Pedro Sánchez en el Congrés, un inici que se pot veure a través de televisió també, a través del 24 Hores, que farà més o menys 8 minutets que se penjava a les xarxes socials. Doncs, per exemple, això també s'està parlant i se pengen fotografies de diferents diputats apropant-se al Congrés per als carrers de Madrid i, evidentment, pues, moltes opinions al respecte d'aquesta sessió d'investidura que no sabem el que s'allargarà, eh? Ja veurem què és el que passa. Bé, per desgràcia, aquest matí també és notícia un home que ha matat a la seva parella d'una punyalada en el tòrax en Calpe. Una notícia que apareixia en tots els mitjans de comunicació a nivell nacional i que, per desgràcia, suma, comptabilitza una dona més assassinada a mans de la seva parella. I des de Coalició Canària, Ana Oramas és notícia per aquests comentaris. O rompe Iglesias con Sánchez antes del jueves o lo mismo, esto se aplaza hasta septiembre. Si se cierra es un gobierno que tiene término, un gobierno provisional y mucho más inestable que el de hace un año. Doncs declaracions des de Coalició Canària. Aquest debat d'investidura, aquesta sessió d'investidura que no sabem el que es pot allargar, repetim.
Oh yeah, yeah, yeah. I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the...
Bé. Apareix en el mundo algo que me pareix irreal, eh? No sé si això és cert o no, perquè és de risa, la veritat. Diu que el govern de Rajoy donava, instruïa als seus alcaldes amb un PowerPoint sobre financiació il·legal. Evidentment, hi ha molts comentaris al respecte, hi ha gent que diu «dava classes de corrupció a los alcaldes del PP». Doncs bé, diu que 8 IBEX 35 pagaron una campanya contra el procés a petició del govern de Rajoy. Doncs tots aquests temes que estan sent notícia i que estan creant moltíssima polèmica a Twitter. També Rato és notícia. La Fiscalia podria afegir el delicte de falsedat comptable a les seues conclusions finals en el juí de Bankia. La Fiscalia pareix ser que endurís la seva posició i afegís el delicte de falsedat comptable. Aquesta també és una altra de les notícies. Algo més positiu, vinga, que només fem que contar desastres i males notícies. Doncs, per exemple, que avui se celebra Santa Maria Magdalena, és una onomàstica que també se celebra en diferents localitats de la nostra província. El actor Jaime Lorente será protagonista en el papel del Cid Campeador, una serie que arriba a Amazon. També són molts els que estan parlant d'una nova sèrie, d'una sèrie que s'estrenava la seva tercera temporada farà uns dies simplement, La Casa de Papel, que arriba amb la seva tercera temporada a Netflix i és moltíssima gent la que no se despega de la televisió fins a poder veure's tots els capítols del tiró. Sabem que això ara està de moda. It's kind of crazy cause I really don't mind when you make it better like that. Don't think aquests són els assumptes que són tendència a Twitter a hores d'ara. Una pausa, anem a contar-te unes quantes curiositats que tenim.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Las auténticas rebajas están en Canem, lo que estabas esperando. Ven y aprovechate del 2x1 en nuestras prendas adulto y niño en promoción con la misma calidad y servicio de siempre. Elige dos y paga solo una. En rebajas confía en Canem y Canem Kids. La ropa que estás buscando en Nules y Villarreal y en www.canem.es. De mil colores.
En Mayen Colors encontrarás todo lo que necesitas en papeles, complementos decorativos y las primeras marcas nacionales en pintura. Mayen Colors te ofrece la calidad a precios de fábula. Ven y compruébalo tú mismo. Mayen Colors, Avenida Castellón 105 de Villarreal.
Vivanta Villarreal estamos de aniversario. 14 años ayudándote a sonreír con un servicio de calidad, innovador y cómodo. Y hasta el 31 de agosto lo celebramos con un 30% de descuento en tratamientos de implantes. Clínica Vivanta Villarreal, 964 50 67 45. Abierto también en agosto.
Desde luego, Rodrigo, el jardín del vecino luce mucho más que el nuestro. Algo hemos hecho mal este año.
Yo te lo digo, Covadonga querida, ¿no has visto el catálogo Bitman de este año? Pero yo sí. Y hoy nos traen un pedido.
Y unos enanos de escayola.
Ay, señor. Llévame pronto.
Ya está disponible el nuevo catálogo de jardín de Big Mat para que este año luzcas jardín.
Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Ha llegado el verano. Es hora de comenzar a preparar las piscinas. Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piensen piscinas, piensen Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón. Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Llega la tercera generación del nuevo Kia Ceed con un diseño más deportivo que nunca y con lo último en tecnología para tenerlo todo bajo control. Mientras estés en el coche, claro. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano y llévatelo desde 12.600 euros. Financiando con Banco CTLMS AU hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Te imaginas una tierra donde la montaña bese el mar? Donde puedas pasear por los más bellos paisajes y recorrer pueblos milenarios. ¿Te imaginas dejarte llevar por los sentidos? Lo tienes muy cerca. Descubre esta tierra de ensueño en www.turismodecastellón.com. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
Entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas.
Noticias curiosas.
Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo si me preguntan por ti. Diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira.
Doncs anem a contar-te unes quantes curiositats que tenim, que no sabíem ni que existien, però sí, anem a contar-te-les perquè les hem trobat i volem compartir-les amb tu. No podem quedar-nos-les. Anem a començar amb un vídeo que s'ha fet viral als Estats Units després de que un usuari de Twitter el compartirà en la xarxa social. En les seues imatges gravades durant una inundació en l'estació de trens de Short Hills, a Nova Jersey, doncs, com a conseqüència d'un temporal, es pot veure com un home, en el seu traje, està esperant en unes escales desbordades per l'aigua. Quan una dona fa la seva aparició, l'home s'abalança sobre la seva esquena per a no mullar-se. Què vos pareix? Diu, saqué mi teléfono para grabar el agua que caía por los escalones. No sabía que la mujer estaba allí hasta el momento en que ocurrió todo. Qué poca vergonya, ¿no? Ficarse damunt de la dona per a no banyar-se. Que el traje que seria de Gucci, ¿o qué? Ai, ai, ai... Continuem parlant d'un home d'origen índio que va faltar en conseqüència de la picadura d'una serp venenosa. Durant la seva agonia, i així està la curiositat, la víctima se va vengar del reptil matant-lo a mossos. He fet este silenci per a que vos ho imagineu. Gala Bària, de 60 anys, va faltar després de ser mossegat per una serp, li va picar una serp en la Índia. Diu que Parvat Gala Bària es trobava descarregant panís en un camió quan el reptil va aparèixer, mentre seus companys van fugir. Ell diu que se va mantindre al lloc, alegant que ja havia capturat serps d'aquest tipus abans. Va agafar la serp i aquesta li va mossegar en les mans i en la cara. No obstant, aquest individu va començar a mossegar-lo fins matar-lo. L'home va ser traslladat a l'hospital on va faltar a causa de les picadures, ja que no va poder aguantar aquest verí, clar.
Les bales perdides de este amor prefiero no.
Ens centrem ara un jove delinqüent de 18 anys que va aprofitar que els guàrdies que el custodiaven es van quedar dormits per emprendre una fugida del cotxe patrulla on esperaven l'apertura dels tribunals. L'home ha sigut detès de matinada acusat de robatori amb armada i després d'haver-li pres declaració els agents el van traslladar als jutjats de Lomas de Zamora en Argentina per a presentar-lo al jutge. Quan els agents van arribar, faltava una hora i mitja per a que s'obriren els despatxos judicials, per el que van decidir esperar sentats en el cotxe patrulla. En aquest compàs d'espera, els policies es van quedar dormits, moment en el que el detès va aprofitar per escapar. A qui se li ocorreix quedar-se dormit tenint un delinqüent al cotxe? Les imatges van ser gravades per una càmera de seguretat dels jutjats i en elles es pot apreciar com el jove obri la porta del vehicle policial i fuig sense alçar ninguna sospita. Però és que el que no té ningú sentit i és una negligència és que els policies se queden dormits. Per favor. Els agents es troben apartats mentre s'investiguen els fets, evidentment, perquè imagineu que s'han quedat dormits a posta. Hem vist tots molt de CSI, A veure si vos interessa això. Summer Edicampers ha ficat en marxa una original campanya en la que sorteja la possibilitat de cobrir diferents itineraris i recórrer Europa de manera gratuïta en una caravana. Vos interessa? Existeixen 6 rutes diferents a realitzar entre el 3 de setembre i el 5 d'octubre. Les propostes són Split, Croàcia, Venècia, Venècia, Múnich, Múnich, Lyon, Lyon, Barcelona, Barcelona, Oporto o Oporto, Lisboa. En total, l'organització promet 6 viatges que inclouen de 8 a 10 dies en autocaravana, fins a 3 acompanyants, peatges i gasolina gratuïta, visites amb guies experimentats i bitllet d'avió gratuït, sols per al guanyador i un màxim de 150 euros. He de dir-vos que per a participar està obert el període fins el 7 d'agost. Però bé, si t'agrada viatjar, si t'agrada anar en caravana, és una bona oportunitat, per què no? Ho intentes, participes i si sona la campana, Doncs tens un viatge gratuït. Què te pareix? 6 rutes diferents a realitzar entre el 3 de setembre i el 5 d'octubre, en caravana.
Pero el verano se volvió un invierno cuando vi que otros brazos te esperaban. Me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve las balas perdidas.
Ens anem amb l'última de les curiositats, perquè una aranya ha revolucionat les xarxes socials i ha deixat a més dur amb la boca oberta. La raó, la seva esquena és similar a la cara d'un humà, amb dos grans ulls i una boca, el que el dota d'un aspecte únic. L'insecte va ser gravat per una dona mentre el va veure caminant per una planta en la ciutat de Yuanjiang, en la província de Hunan, a Xina. I se van quedar tots bocabadats.
I el mundo no gira.
Després de contar-te unes quantes curiositats, una pausa i de seguideta et fem alguna proposta gastronòmica, però estiuenca, clar.
No, no haya testigos, mi vida entera te daré cuando nadie.
Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil. Pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Nissan, innovation that excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Agricultor, con Espintor Cebo la lucha contra la mosca de la fruta y el olivo nunca fue tan fácil. Protege 10 anegadas con 5 litros de agua y 1 litro de Espintor Cebo. Ya sabes, contra la mosca de la fruta y el olivo aplica Espintor Cebo, producto certificado en agricultura ecológica. Distribuido por Agromaestrat 964-32-2041.
Para tus prendas y complementos del verano no es necesario esperar a la rebaja. En Sport 2 Oportunidades hasta el 50% en liquidación textil. Camisetas, mochilas, chanclas, toallas, zapatillas, gorras, viseras, sudaderas, chándals, botas, equipaciones. Adelántate a las rebajas para la playa, la acampada, el campamento, las escapadas. Sport 2 Oportunidades, calle Torremosa, Vila Real, mucho más que camisetas.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-52-90-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-52-90-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Las auténticas rebajas están en Canem, lo que estabas esperando. Ven y aprovechate del 2x1 en nuestras prendas adulto y niño en promoción con la misma calidad y servicio de siempre. Elige dos y paga solo una. En rebajas confía en Canem y Canem Kids. La ropa que estás buscando en Nules y Villarreal y en www.canem.es.
Thank you.
I nosaltres anem a fer-te algunes propostes gastronòmiques perquè ens agrada cuinar coses fresquetes per a aquest estiu i ràpides, perquè sabem que el temps lliure que teniu el voleu aprofitar per a fer moltes coses, per a anar-vos a la platja, a la piscina, per a estar amb els xiquets, moltíssimes coses, i no voleu perdre'l moltes vegades a la cuina. Però no significa que hagueu de menjar un plat precuinat, sinó que podeu preparar coses fresquetes, delicioses i saludables. Per exemple, anem a preparar una amanida de pollastre amb frambueses. Doncs, per exemple, per a dues persones, anem a contar-te quins són els ingredients. Pollastre cuit, aproximadament uns 170 grams. Espinaca fresca, d'aquestes que són baby preferiblement, 50 grams. 50 grams de rúcula o canònigos. 100 grams de frambueses, després armela laminada al gust, formatge de rulo de cabra a medallons, dos, per exemple, una pebrera roja, un apio, 30 ml d'oli d'oliva i 2,5 ml de vinagre de Jerez i una miqueta de suc de lima. També pimienta negra molida i un poc de sal. Per a preparar aquesta amanida, simplement fan falta 15 minutets. La idea és aprofitar les sobres, per exemple, d'un pollastre, que ja el tens cuit, encara que pots cuinar-lo tu mateixa en el forn amb una petxugueta, un muslo de pollastre, el que t'avellisca. El talles en làmines o en peces i quan ja estiga gelat, doncs el reserves. Si encenem el forn, podem aprofitar també per a fer la pebrera rogeta i tostar les armeles. Llavarem i escorrerem bé les espinaques i la rúcula, si és necessari. Anem a llevar amb molta suavitat les frambueses i les anem a escórrer. Lo ideal és que lleves tota la fruita i tota la verdura, perquè sabem que sempre és millor per a la salut. Anem a retirar els filaments més grans de l'àpio i anem a tallar en peces xicotetes. Trossejarem la pebrera que ja està cuinada, que ja l'hem feta al forn, sense la pell i sense les pepites. Anem a tallar a trossets el formatge de cabra i anem a afegir tots els ingredients a l'amanida amb molta cura de no danyar les frambueses, ja que són molt delicades. Anem a batre els ingredients per a fer l'aliño. Salpimentarem al gust i servirem sobre l'amanida o a part, si cada com ens el vol ficar-se al seu gust, clar, perquè n'hi ha gent que a lo millor no li agrada el vinagre i no se'l vol ficar a l'amanida. Aquesta ensalada de pollastre amb frambueses i amb formatge de cabra és lleugera i a més és refrescant. És molt senzilla tant per a dinars com per a sopars, un primer plat o per a ficar-ho al mig. És que pots servir-la de la forma que t'avellisca, tant en gelat com templada. És facilíssima i és molt ràpida. Només te fa falta el pollastre cuit, l'espinaca fresca, una miqueta de rúcula, 100 grams de frambueses que les ficaràs per damunt, armela que la pots tostar una miqueta, formatge de rulo de cabra, pebrera roja, que la sí que la tens que fer al forn, apio, oli d'oliva, vinagre de Jerez i una miqueta de suc de llima. I sal, evidentment. O sigui que és facilíssima i ràpida de fer. Amanida de pollastre amb frambueses.
Thank you.
anem ara a cuinar un bon postre perquè anem a cuinar un postre que té una pinta deliciosa, la panna cotta cremosa de cafè i mascarpone. Per a 4 persones prepararem gelatina en làmines, 6 grams, 150 ml de llet, 150 ml de nata líquida per a muntar, 50 grams de formatge mascarpone, 1 gram de cafè soluble, 125 grams de xocolata amb caramelo per a postres i 10 grams de cafè molt. Costa poc de cuinar, uns 25 minuts. Començarem hidratant les fulles de gelatina en aigua molt gelada durant uns 15 minuts. D'altra banda, ficarem en un perol la llet, la nata, el cafè soluble, tipus Nescafé, i el cafè molt. Anem a duro a ebullició. Taparem la cassola amb film i ho deixarem infusionar durant uns 10 minutets. Colarem tot en un colador, picarem el xocolata amb el caramel per a postres i anem a reservar-ho tot en un bol. Abocarem el líquid calent sobre el xocolata picat, remourem amb una espàtula fins que es derretisca i li afegirem la gelatina escorreguda i fundida 5 segons al microones. No te'n passes. Ho remourem tot. Incorporarem el mascarpone i ho mesclarem amb una batidora fins que estigui tot integrat. Repartirem la panna cotta en 4 gotets a mitja altura i reservarem unes hores en el frigorífic fins que estigui quallada, perquè la panna cotta ja sabem que ha de quallar. La resta de panna cotta que ens ha sobrat la guardem en la nevera i quan hagi quallat els gotets anem a batre amb unes varilles la resta de mescla i la muntem com si fora una crema. L'anem a ficar en una manga pastelera i repartirem la crema per damunt de la panna cotta. Que bo! Anem a decorar-ho amb una làmina de xocolata o una de trufa. Buah, quina bona pinta té aquesta panna cotta, eh? Només te fa falta 6 grams de gelatina en làmina, 150 ml de llet, 150 de nata líquida per a muntar, 50 grams de mascarpone, 1 gram de cafè soluble, xocolata amb caramel per a postres, 125 grams i 10 grams de cafè molt. Ràpidet, ho tindràs, panna cotta cremosa de cafè i mascarpone.
No queremos a nadie sin vacaciones. En escapad.es encontrarás las mejores ofertas y hasta 200 euros de descuento en hoteles, paquetes, circuitos y cruceros. Reserva en escapad.es o en la avenida La Mura 15. Escapa, tu agencia de viajes, en internet y en Villarreal. Viaje con
nosotros. Dentini Policlínica, especialistas en implantología avanzada, últimas tecnologías al mejor precio, ortodoncia, estética dental y muchos más servicios a tu alcance. Dentini Policlínica, Marqués de la Ensenada 42 o 964-09-9721. Nuestro destino, tu sonrisa.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Y me Gràcies, Assumptes, a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja vam parlar amb ella fa unes setmanes, però encara quedaven pendents alguns projectes importants per presentar. Ens referim a la gent de Globalis, de la Fundació, i tenim amb nosaltres a la seva directora, Maria Bemunt. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila. Gràcies per convidar-nos.
És un plaer. I aquest moment, fa unes setmanes quan vas venir, ens vas parlar d'aquesta reunió que teniu anual, també que estaven a punt d'eixir els premis Globalis 2019. Va eixir quasi el dia següent i està encara el període en marxa.
Va eixir aquesta reunió anual del patronat, que és en aquest cas en el que se va aprovar els comptes de l'any 2018, i van eixir també, no?, endavant les noves propostes, no?, per als Premis Globalis 2019, que ja sabem que se celebraran el dia 8 de novembre en Vila-real, i les bases d'aquests premis ja estan obertes, clar.
Una miqueta abans, no?, perquè crec que en anys anteriors, en altres edicions, era més que va a desembre, ho heu adelantat una miqueta.
Ho hem avançat una miqueta, més que res per als emprenedors, no?, perquè ens ho demanaven, després ja venien les vacances de Nadal, tenien que tancar l'any, aleshores ens diuen a veure si podíem avançar un poquet. Va ser una sol·licitud que se va realitzar l'any passat i enguany la mateixa.
Aquest seria un dels canvis, però també ficava, no?, una de les novetats, els premis i els accèssits que es donaran.
Els premis i els accèssits són una novetat i te comento una miqueta. Enguany tindrem un primer premi de 1.500 euros, un accèssit de 500 i també un accèssit a jove empresa, també de 500 euros. Són un primer premi i un accèssit que s'entregaran per a empreses sense límit en quant al seu any de creació i un altre, com te deia, un altre accèssit per a una jove empresa. Són tres premis, en total són 2.500 euros, això sí, no?, s'ha de practicar les retencions corresponents, no?, que marca l'agència tributària, i de les empreses finalistes, a més, participaran en un programa de formació abans de defensar la seva candidatura, no?, front al jurat. Ho fem més que res perquè ells se senten còmodes. Els ensenyem com presentar la seva empresa, com donar-la a conèixer, com vendre-la, no?, al fi i al cap. I d'aquesta manera ells estan prou més còmodes de cara al jurat, no?, que sempre posa una miqueta nerviós, no?, quan t'evaluen, és com anar a un examen. Però ells estan més còmodes, no?, a l'hora de presentar-se al jurat, van en més confiança. A vegades uno no és tan important, no?, tindre el millor producte, sinó saber vendre'l. I en aquest cas ens ensenyem, no?, a que sàpiguen vendre la seua idea de negoci.
Suposem que, tot i la importància de saber vendre, s'ha de tenir darrere un projecte, no?, es premia la innovació. En quin aspecte innovació? Perquè, clar, dit així, pot ser molt ample. En concret, en què podríem quedar-nos, no, Maria? En què podries explicar què es valora?
Doncs els Premis Globalis el que volen és guardonar empreses que, com bé dius, tenen un alt component d'innovació. Volem reconèixer, volem promoure, divulgar l'esforç emprenedor de la gent que està al capdavant d'aquestes iniciatives empresarials. I el que es valora, concretament, són 10 punts, i és el grau d'innovació, com tu bé dius, en un aspecte molt ampli, no? Però també l'originalitat dels productes o dels serveis que ofereix la empresa que es presenta, el model de negoci, també mirem la viabilitat tècnica o la viabilitat comercial que té aquest negoci, la capacitat tècnica i empresarial de l'equip promotor, mirem també quines... si estan formats, si no estan formats, a què ens han dedicat abans, si estan treballant i aquest és un projecte a banda. Mirem una miqueta, no?, també a l'equip promotor, la viabilitat econòmica i financera del projecte, no només la que tenen, sinó també tractem de mirar de cara al futur, no?, si el projecte serà bo de cara al futur. La trajectòria de l'empresa, com te comentava, no només dels emprenedors, el potencial de creixement d'esta empresa, la capacitat d'exposició de l'emprenedor, d'ahí que els donem el curs, no?, que tinguem aquest programa de formació, i després també vam afegir, això ho vam proposar, no?, al patronat, i el patronat ho va acceptar de bon grau, el tema de la responsabilitat social empresarial. Ens pareixia un punt molt, molt, molt important el poder valorar aquesta responsabilitat social empresarial en els projectes ja que naixen, no? d'Eixida, que estigui aquesta responsabilitat, però d'Eixida. I com no, es valora que ja en 10 punts d'entrada, són 100 punts el que es puntua total, són 10 punts els que es puntuen, que t'he comentat abans, i el desè és la vinculació que puga tindre aquesta empresa o aquests emprenedors en la ciutat de Vila-real o en el seu entorn d'influència, perquè volem, no?, que aquestes candidatures també siguin bones i que desenvolupen solucions innovadores, no?, per a la ciutat de Vila-real i per al seu entorn d'influència, que és bàsicament on s'ubica Globalis, no?, la Fundació Globalis. A banda d'aquests premis que hem comentat, primer premi Accèsit i després un Accèsit per a joves empreses, hi ha dos premis més. Són dos premis, són dos reconeixements realment, no? És el Vila-real Impulsos, un reconeixement per a una empresa que a més va a representar a la localitat de Vila-real junt amb l'Ajuntament totes aquelles cites que té l'Ajuntament i que estan enfocades, no?, dins del marc de la red Impulsos. Saps que Vila-real és ciutat de la ciència i la innovació i ho és part gràcies a la feina que va desenvolupar la Fundació Globalis i aleshores una forma, no?, de fer aquest retorn entre la ciutat i la ciutadania és que l'empresa que guanya el Premi Impulso que acompanyi a l'Ajuntament i que doni a conèixer aquelles coses innovadores que es realitzen a Vila-real. I d'altra banda el Premi Trajectòria, que és un reconeixement per a un empresari, per a una empresa, una persona de Vila-real que hagi desenvolupat i hagi destacat per fer la seva trajectòria, el seu creixement. Això es vota internament per als patronos. L'any passat va ser don José Gómez Mata qui va rebre aquest reconeixement. Va estar la filla, estava ell molt emocionat també amb aquest reconeixement i molt agraït, no?, de que se'l reconega a la seva localitat. Jo crec que tot el món coneix a don José Gómez Mata com a punt, no?, com a punt més àlgid del que ha fet per Vila-real. Estan aquestes campanes, no?, de Sant Pasqual, que molts visitants, nosaltres ho veiem, molts visitants passen i saben que estan aquestes campanes gràcies a ell.
Sí que aquestes són les diferents opcions d'uns premis, suposem ja consolidats, i com bé has dit, en el de ser punt es premia o es té una mica més en compte aquestes empreses locals o vinculades, però realment està obert a una empresa a qualsevol punt del territori espanyol.
Sí, fa uns anys sí que estaven tancats. Els Premis Globalis eren només per a les empreses que estigueren ubicades o tingueren vinculació amb Vila-real. Vam decidir obrir. Creiem que es deu obrir, es deu intentar que empreses de fora també se senten atraigudes, no?, per Vila-real i per aquests premis. Aleshores poden participar primes, empreses individuals, empresaris individuals, cooperatives, comerços, establiments. Dona igual la forma jurídica, que estiguen ubicats a Espanya, això sí. Per al premi Jove Empresa es considera Jove Empresa aquella empresa o empresari individual que hagi arrencat la seva activitat amb posterioritat a l'1 de gener de 2012 en territori nacional. I el que te deia és que sí que es valora positivament, no?, que l'empresa estiga vinculada a Vila-real, al seu entorn d'influència, perquè l'esperit dels premis és identificar, no?, aquesta gent que està vinculada al territori, però no obstant no és requisit indispensable, només per al Premi Vila-real Impulso, que clar, sí. Si té que ser una empresa de Vila-real per acompanyar a l'Ajuntament, és l'únic, no?, que sí que es necessita que aquesta empresa siga de la ciutat de Vila-real. I l'única cosa a destacar és que si tens algun tipus de vinculació en Vila-real, d'entrada ja comptes en 10 punts d'eixida, no? 10 del 100. Sí. N'hi ha 90 que pots guanyar de més. Per tant, al final és una miqueta, no?, donar una ajuda, no?, de que siguin empreses de Vila-real, però no tancar, perquè creiem que en un món globalitzat no hi ha que posar, no?, no hi ha que posar fronteres.
En aquest cas encara queden a ser Vila-real, perquè òbviament ja en una sisena edició hauran sigut unes quantes, no?, les que ja s'han presentat. Queda't eixit a Vila-real Innovador per a que puga concórrer aquesta convocatòria.
Queda't eixit innovador i a banda, els que han guanyat, per exemple, els guanyadors de l'any passat, el primer premi va ser a Sainz, eren unes ulleres, no?, per a invidents, es col·locaven les ulleres i en un poc de pràctica els invidents podien anar mirant. Quan dic mirant, em referisc a que tenien percepció dels objectes, de la forma de l'objecte. Ens van explicar una miqueta, no?, des d'esta empresa, què era exactament el que ells podien reconèixer. Veien un arbre, no veien com a tal l'arbre, però sí veien la sombra de l'arbre prou definida com per a no tropeçar-se amb ell. I són unes ulleres que estan donant molt bon resultat, segons ens han comentat des de l'empresa, des d'Einsainz. També vam tindre a Sevisi, que, si bé recordaràs, els van guanyar, a més, un projecte en l'Ajuntament de Vila-real, fer unes pulseres d'emergència, no?, que se repartien primer amb xiquets amb algun tipus de necessitat i després ja s'estava repartint ja a tota la ciutadania, a tots els xiquets de Vila-real i també a gent major que volguera posar, no?, en un codi QR, en una pulsera, una cosa molt discreta, però que si en algun moment tenies una emergència, accedint a aquest codi QR tenies accés a tota la informació mèdica de la persona. Per tant, a l'hora de respondre, no?, front a una emergència mèdica, era molt important tindre aquesta pulsera. De fet, Sevisystem, Sainz tenia opció a un despatx gràcies als Premis Globalis. Es donàvem un despatx durant tot un any al Viver de la Cambra de Comerç, així a Vila-real, i Sainz va dir que no necessitava ni espai, i aleshores són els de Sevisystem, no?, els que estan gastant este espai gràcies als Premis de Fundació Globalis.
Que s'obrin moltes portes gràcies a aquesta convocatòria. Fins a quan? Tenint en compte que el 8 de novembre seria la data, no, d'entrega, fins a quan es poden presentar les sol·licituds o les candidatures?
Doncs les candidatures es poden presentar per la pàgina web de Globalis. Hi ha un formulari de participació que es pot descarregar dins de www.fundacionglobalis.org. Tenen que presentar el model 036 a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, en el qual figura, no?, la data d'inici d'activitat, sobretot per al tema de jove empresa. Les altres no és necessari. El DNI del representant legal de l'empresa i el document que acredita vinculació a Vila-real, si és que en tenen d'algun tipus per guanyar, no?, i sos 10 punts d'entrada. És una documentació que deuen enviar per correu electrònic en format PDF, ve a fundacion@fundacionglobalis.org al correu electrònic, i està tot, no?, especificat. Si algú està escoltant-nos i diu: ah, m'agradaria presentar-me, no sé si puc presentar-me, jo sempre dic una cosa: si guanyes, te donen diners i això que t'emportes. Presentar-te costa no res. Presenta't. El no hi el tens, no? Aleshores, jo optaria, no?, per presentar-me i per tractar de guanyar ese guardó. Està tot publicat, totes les bases i tal, i el termini de presentació, sí que és important, finalitza, encara queda temps, el dia 13 d'octubre a les 23:59:59.
I abans del dia 14 ha d'estar presenta.
Correcte. El dia 13 d'octubre finalitza la presentació. És cert que nosaltres ens donem en les bases, ens donem un termini d'un mes màxim per si volguérem ampliar aquest termini de presentació, perquè ens ha passat alguna vegada, no?, que ens han cridat empreses i criden i te diuen: necessitava presentar això, no he pogut perquè he estat fora, he estat de vacances, podríeu ampliar? I va haver una vegada que van cridar diverses empreses, aleshores vam tindre, no?, que donar opció a que puguen optar, no?, al Premi Globalis, perquè van veure que tenien verdader interès, no?, en entrar. I jo crec que també en això funciona, no?, en que tinguem que ser, no?, que posar-nos en el lloc de l'altre. A vegades ho vol i no pot. Aleshores, donar un marge, hem posat en les bases que es pot donar un marge si així ho decidís el jurat i el patrona de la Fundació, i així ho farem si ho creem necessari. En principi, el 13 d'octubre.
Doncs aquesta és la data, no?, i suposem que aquest serà un dels projectes importants que teniu a hores d'ara. No sabem si, arribat l'estiu, baixa una miqueta l'activitat, tot i que hem vist que vau tindre una jornada interconnectados a Sogorb, també aquesta xarxa PIDI, no?, el punt d'innovació, desenvolupament, investigació, així que veiem, continueu amb projectes.
Continuem amb projectes, vam estar en Sogorb i ara el dia 23 tenim una altra cita del Club de Networking. sempre dic, en la pàgina web de Globalis tenen dos invitacions gratuïtes per a vindre, per a conèixer el club, per a conèixer els components del club, veure el que fem, intentar crear sinergies, no?, entre tots els membres del club i la gent que s'apunte nova. És per a tot tipus d'empreses, ne tenim de tot tipus, i entre ells és veritat que s'estan creant molt bones connexions. Dia 23, comencem a les 8 i mitja, perquè la Cambra de Comerç entra també en l'horari d'estiu. Nosaltres comencem normalment a les 8 i 20 del matí, però esta vegada, el dia 23 de juliol, serà a les 8 i mitja del matí. El que dius d'Interconnectados, Interconnectados tornarà a partir del mes de setembre. Tenim una altra jornada i ja en este cas ens n'anirem a l'Alcora. Això és el tema com ho tenim plantejat. I en quant al PIDI, que també em preguntaves, el PIDI Globalis torna a ser, perquè ho hem aconseguit, hem aconseguit renovar aquesta distinció, tornem a ser punt d'I més de més I per a informació d'ajudes, i vam estar en Madrid en una jornada informativa perquè el PIDI ha variat una miqueta i volien explicar-nos exactament i també conèixer, no?, els tècnics que portem el punt PIDI dins de la Fundació Globalis i conèixer entre totes les entitats que estan vinculades a este punt PIDI. Abans de la renovació n'érem dos punts PIDI a tota la província de Castelló, és a dir, no és un reconeixement, no?, que es dona a qualsevol, necessites uns requisits, necessites complir-los, el Ministeri és molt estricte en això, i després necessita un feedback, sempre ens diu que vol saber, no?, també les empreses que van a demanar ajudes i tal, i per això tenim tot un tema de confidencialitat en les empreses, també en els Premis Globalis. Nosaltres el tema de confidencialitat el tenim molt, molt clar, no?, perquè les empreses necessiten aquesta confiança, no?, per a poder presentar-se a tot, tant com si venen a reclamar ajudes com si venen per als Premis Globalis. Necessiten saber que el que tu em comptes a mi econòmicament no va aixir d'ací. Aleshores, el tema de confidencialitat este que tindré clar i...
És una màxima.
Sí, és una màxima. Uh-huh. I a vegades que jo als patronos no els puc contar coses que he signat jo. perquè són dades privades de les pròpies empreses que no es poden donar a conèixer.
Que la gent que estiga tranquil·la, que és quasi un secret de confessió, no? O quan vas al metge.
Home, és que confirmes ese contrat, sí, sí. Per si a cas ja no dius res. Jo a vegades dic, quasi valdria la pena no saber tant, no? Perquè aixina per si a cas. Però sí que és cert que dones una tranquil·litat a l'empresa. L'empresa que ve a demanar-te algun servei o ve a conèixer el tema dels premis o té que tindre, no?, esa confiança de saber que d'ahir no és. I nosaltres en això som molt seriosos.
Uh-huh. Doncs, si alguna persona ens està escoltant, no? També ens vas comentar l'altra vegada que teniu altres serveis, no?, dins aquesta cartera, uh-huh, que oferiu, aquest ventall, com podem fer per a ficar-se en contacte? I no sabem si dius, posar en agost, fem un paronet o continueu obert?
No, nosaltres estem oberts.
Tot l'any, no?
Tot l'any. Mira que som poca gent, però tractem d'estar oberts. Jo, de fet, va ser una cosa que vaig decidir quan vaig entrar en Globalis. El meu mòbil és el meu mòbil personal. Jo tinc un mòbil d'empresa que no té ningú, per tant, tot el món crida al meu mòbil personal. I estem 24 hores, potser estiga treballant a les 10 i mitja de la nit o a les 7 del matí. És el que toca, jo crec que és la necessitat que hi ha actualment en el món empresarial. L'empresari té una necessitat i crida, uh-huh, i tens que estar, perquè si no estàs cridarà un altre. Aleshores, jo crec que hi ha que ser serio quan es treballa i quan una persona confia en tu per aportar temes importants de la seva empresa, ho té que estar a totes. Uh-huh. I per això hi ha que estar. Si no estem, si criden i no conteste perquè estic en una reunió, ara, per exemple, no podria agarrar el telèfon, després torne la cridada.
I si no, un WhatsApp i al final s'ha llit.
I si no, correu electrònic, i si no criden allí, si no venen allí a l'oficina. Nosaltres estem dins d'Efecte Vila-real, en la part d'enfront d'Efecte, on està... n'hi ha una notaria, n'hi ha una dentista allí també. Aleshores, estem molt a l'abast, no?, davant dels Lluïsos, avinguda la Murà 3B, Entresòl, Esquerra.
Per a més senyes.
Aleshores, poden vindre allí i no hi ha cap problema. Sí que és cert que en estiu fem horari de matí, horari intensiu, Jo no faig horari intensiu, però sí que aprofite, no?, per les vesprades a fer més labors administratives que de cara al públic, no? D'aquesta manera preferisc guardar més hores de la vesprada per a poder fer-ho.
Doncs esperem que pugueu ajudar a moltíssima gent. Maria Bemunco, sempre moltes gràcies per estar ací i continuem parlant en breu perquè de ben segur n'hi ha més projectes.
Moltes gràcies per convidar-nos i quan vulgueu anem parlant i anem contant-vos, no?, el que fa Fundació Globalis. Gràcies. Sí.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Nosaltres som Ràdio Moderna?
Jo què sé, supose, però el que crec que sí és que hacemos bien, bien.
I per a fer-ho passar d'allò més bé, aquest estiu t'apropem les propostes més refrescants. Cultura, gastronomia, escapades, música i molt més.
Aquest estiu, estigues on estigues, sintonitza la 92.2 de la freqüència modulada. De 12 a 2 protagonistes a Ràdio Vila-real.
Estàs a la 92.2 FM.
Una 6 minuts del migdia fem repàs de l'actualitat política provincial i local. La província de Castelló assoma una bona campanya turística després de la tendència dels primers mesos de l'any i les excel·lents perspectives d'ocupació per als mesos de juliol i agost, segons es recull en l'informe d'ocupació d'allotjaments turístics i d'ocupació turística del Patronat Provincial de Turisme. En la costa, segons les enquestes realitzades des de l'organisme provincial per a determinar les previsions de visitants, l'ocupació per als mesos d'estiu es presenta lleugerament superior a la de l'exercici anterior, amb una ocupació entorn al 87% en juliol i el 92% en agost. Es tracta, com assenyala la diputada provincial de Turisme, Virgínia Martí, d'unes perspectives que reflecteixen el potencial de l'oferta turística dels municipis castellonencs. Però si el litoral preveu una bona resposta del turista, sobretot nacional, l'interior de Castelló seguirà l'estela ja de lo que l'ocupació arribarà al 85% per als mesos de juliol i agost, amb picos inclús del 90% en alguns destins. Parlem del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, que ha mantès activats durant els dies de la celebració del FIP la totalitat del dispositiu especial de prevenció, que inclou un total de 192 efectius entre bombers, bombers forestals, mandos i personal de protecció civil de la Diputació. Amb ells s'han cobert tres llocs estratègics: la zona forestal propera a l'àrea de l'acampada, la zona de càmping, la zona de seguretat del lloc de mando preventiu, també en l'accés al festival i en l'àrea de concerts, on ha hagut de formar permanent una dotació de bombers tots els dies. Un ampli dispositiu que s'ha vist reforçat amb una dotació itinerant entre les 10 i les 2 i les 4 i les 8 de la nit, i un camió nodriza de 30.000 litres d'aigua fixe en la zona de seguretat del festival. Parlem ara d'Aerocas. La societat pública ha acordat adjudicar i proseguir amb el procés de contractació de l'oferta presentada per l'aerolínia Wizz Air per operar una nova ruta a Viena a partir de 2020, amb una duració de 3 anys. El secretari autonòmic de Turisme i president d'Aerocas, Francesc Colomer, ha detallat que la proposta contempla una connexió entre Castelló i Viena que funcionarà durant 22 setmanes entre juny i octubre amb dues freqüències setmanals de dilluns i divendres. La ruta estarà vigent durant els exercicis 2020, 21 i 22. La previsió de l'aerolínia és d'uns 17.000 passatgers i passatgeres en cadascuna de les tres anualitats. Ens n'anem cap a la capital de la Plana. El regidor d'Educació, Plurilingüisme i Promoció del Valencià, Francesc Mezquita, ha començat les reunions per a iniciar la tercera edició de la revista Club Millaret. La publicació té com a objectiu fomentar l'ús i difusió del valencià entre els xiquets i xiquetes en temàtiques socials, que de vegades queden fora del temari escolar, com per exemple la inclusió. Mezquita ha valorat positivament l'experiència de l'any passat. Les enquestes que van passar al professorat mostren com la iniciativa està funcionant i està resultant adient per a l'alumnat i és un projecte que hi ha que repetir, assegurava el regidor. Aquesta edició del Club Millaret és molt més extensa que les revistes anteriors. Compta amb la peculiaritat d'estar escrita tant en valencià com en romanès. Ens anem cap a Nules, que ha convocat els Jocs Florals Vila de Nules. També els Premis d'Investigació i Divulgació, per la qual cosa els interessats poden presentar els treballs fins el proper 6 de setembre. Cal destacar que per quart any consecutiu es convoquen els Premis d'Investigació i Divulgació. Aquests premis es convoquen amb l'objectiu de dignificar més encara aquesta trobada cultural tan important per a Nules. Es tracta, en definitiva, d'uns premis dedicats a l'estudi d'un tema específic relacionat amb la terra valenciana, comentava la regidora de Cultura, Maria José Esteban. Aquest cap de setmana arribava a la localitat de Nules el Festival d'Estiu, en el qual ja va haver una polèmica farà ja unes quantes setmanes perquè es va contractar la legislatura passada a l'Illuminari una persona, un DJ, que segons explicava l'alcalde de Nules, David García, tenia unes lletres molt polèmiques, per tant van decidir que no anara a aquesta festa. El tema va ser que va acudir sense ningú tipus de permís i que va cantar un parell de cançons en aquest festival d'estiu a l'Estany de Nules. Per tant, difront d'aquesta situació, l'alcalde de Nules, David García, deia això.
La verdad que desde que el Ayuntamiento de Nules ayer pues nos enteramos de que en la Summer Fest pues había actuado Illuminari, que era un artista que en Junta de Gobierno local del día 1 de julio, de forma unánime, pues el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nules pues determinó que este artista pues no era apto para poder actuar en nuestro municipio por varios motivos, entre los que expusimos el tema de que había varias canciones que entendemos que no van acorde a los valores que queremos transmitir a nuestros jóvenes desde esta administración. Y bueno, pues lo sorprendente fue que nos enteramos que, bueno, en un momento que actuó, se ve, por lo menos a interpretar dos canciones que son las que hasta ahora tenemos conocimiento, y este hecho pues es absolutamente grave, es una falta de respeto a esta institución y al conjunto de vecinos que representa y que no vamos a dejar pasar por alto. Hoy mismo hemos iniciado ya un procedimiento sancionador tanto contra el artista como contra la entidad promotora del evento musical para ver un poco, bueno, pues qué ha pasado, ¿no?, en la parte informativa, pero sobre todo se ha iniciado el procedimiento sancionador porque hay varios artículos de la ordenanza de seguridad y convivencia ciudadana de Nules que se han incumplido.
extremarà en Vila-real, la coordinadora d'AMPA de Vila-real, que agrupa 19 associacions de mares i pares d'alumnes de l'escola pública i concertada de la localitat, ha mantès una primera reunió informal amb la nova regidora d'Educació a l'Ajuntament de Vila-real, Aida Beteta, per a donar-li a conèixer les necessitats, suggerències i problemes dels centres docents de la ciutat. La situació dels projectes de millora de centres, inclosos en el pla edificant de la Conselleria d'Educació, la construcció del nou aulari d'infantil del Carles Sartou o la situació del personal de consergeria en alguns dels centres foren alguns dels temes abordats en aquesta primera presa de contacte de la nova regidora. Altres qüestions plantejades per les AMPES en la reunió han estat l'arbrat dels patis escolars, en particular després de les incidències climatològiques del passat curs, que obligaren a eliminar alguns exemplars, així com la possibilitat d'impulsar programes que permetisquen la utilització de les instal·lacions dels centres fora de l'horari escolar. La recuperació de la jornada de convivència d'escoles i famílies que tancava el curs escolar en l'ermitori i la dotació de mobiliari municipal per a les diferents activitats de les AMPA són altres dels assumptes traslladats per la coordinadora, que preveu dotar-se d'estatuts per a formalitzar l'entitat després de 10 anys de funcionament. I en matèria de serveis socials, l'Ajuntament de Vila-real està treballant en l'elaboració del primer Pla Vila-real Ciutat Amigable amb la Gent Major. El document pretén oferir una anàlisi de situació dels recursos, serveis i noves necessitats que planteja l'envelliment de la població, culminant amb un pla d'acció que doni resposta als reptes amb propostes d'actuació que milloren la relació de la ciutat amb les persones majors en àmbits com l'accessibilitat urbana, el transport, la inclusió o la participació social. El Pla de Persones Majors partix d'una primera fase d'anàlisi i diagnòstic a través d'un procés de participació amb grups focals entorn a àrees clau com el transport, els espais oberts i edificis, vivenda, inclusió social, participació, comunicació, treball i recursos socials i sanitaris. Finalment, un apunt esportiu. El regidor d'Esports i Salut, Javier Serralbo, ha presentat el 5è Trialdo Sprint, Servei Municipal d'Esports Vila-real, juntament amb l'organitzador de la prova, Manu García. El Trialdo celebra aquest diumenge la 5a edició, consolidant-se com una de les proves emblema del Servei Municipal d'Esports i la principal de l'estiu. La prova compta ja amb 253 inscrits, un 12% més que el passat any, i constarà de 750 metres de natació, 20 quilòmetres de bicicleta i 5 quilòmetres de carretera. Escoltem, per tant, les paraules del regidor d'Esport i Salut, Javier Serralbo.
El Servei d'Esports i la regidoria té quatre proves que organitza i col·labora i són emblemàtiques del Servei Municipal. Tenim l'Unbroken Race, tenim el 5K i el 30K de patins també del mateix Servei d'Esports, tenim la Vila-real Morella com a una carrera també pròpia del servei i també, quan ve l'estiu ja, com dic, la quinta edició d'aquest Trialo Sprint.
Era l'organitzador d'aquesta prova esportiva el que explicava tots els detalls.
Cinc anys vol dir que la prova es consolide i també vol dir que, com ha dit Javier, n'hi ha una oferta no només d'esport, sinó d'oci molt gran, la gent cada vegada té més per a elegir. I si tenim els 253 inscrits que tenim a hora d'avui, perquè tanquem, esta vespre a les 8 tanquem les inscripcions, encara es pot escriure qui vulgui, vol dir que tenim més o menys un 12% més d'inscripció que l'any passat, és a dir, que no només la prova es consolida, sinó que va creixent.
I fins ací, quan arribem a la 1:20 del migdia, una pausa i de seguideta més convidats a la 92.2 de la freqüència modulada.
En Cafetería Roma te ofrecen variados almuerzos populares y menú diario, todo en un ambiente animado y distendido. Y con la llegada del buen tiempo, ven y disfruta de los mejores refrescos. Cafetería Heladería Roma, en Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
De mil colores.
En Mayen Colors encontrarás todo lo que necesitas en papeles, complementos decorativos y las primeras marcas nacionales en pintura. Mayen Colors te ofrece la calidad a precios de fábula. Ven y compruébalo tú mismo. Mayen Colors, Avenida Castellón 105 de Villarreal.
Y nosotros vamos a conocer a Juanjo Montoro, que es el presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, que lo tenemos aquí con nosotros y va a explicarnos un poquito más sobre esta asociación. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos, en primer lugar, esta asociación, ¿cuáles son sus objetivos? ¿En qué está trabajando? ¿Cuál es su actividad?
Vale, nosotros como asociación fundamos en el año 1976, tenemos ya 43 años. ¿Vale? Y nuestro objetivo simplemente era transmitir el conocimiento a todos los técnicos cerámicos, de lo que hoy ya llamamos clúster cerámico,
sí.
¿Vale? Transmitir para mantenernos al día y autoformarnos en nuestro trabajo diario, ¿no?
Porque hay que ir poniéndose al día, hay que ir actualizándose, ¿no? Y por eso es importante que los técnicos cerámicos estén al día, incluso hagan formación, ¿no? Y por eso ofrecéis formación.
Sí, ofrecemos formación. Hacemos formación un poco a la carta, ¿vale? ¿Cuáles son los puntos claves donde necesitamos conocimientos nuevos? Porque la industria ha ido evolucionando muy rápido y más hoy día que la velocidad de cambio es enorme. Sí. Entonces tenemos que ir dando oportunidad a adquirir conocimientos nuevos y habilidades nuevas, ¿no? Y ahí es donde centramos la formación.
Que no se queden estancados. Además, teniendo en cuenta que la digitalización cada vez está más implantada y también en el sector cerámico, evidentemente.
Efectivamente. Hace 2 años hicimos un congreso que el lema era Industria 4.0 para ponernos al día en todos los avances de la Industria 4.0 y ahora este noviembre próximo volvemos a hacer el congreso, cuyo lema será fundamentalmente el técnico y la transformación digital, ¿vale? Con lo cual estamos ahí, dando guerra en este punto que es muy importante para adaptarnos a las nuevas tecnologías. Y haciendo hincapié además en otro de los puntos calientes que tenemos en el sector, que es la energía. ¿Qué va a pasar con la energía eléctrica, con el gas? ¿Cómo vamos a adaptarnos a las directivas europeas? ¿Cómo vamos a hacer cada día más eficiente y defendiendo lo que es el medio ambiente y nuestro futuro, ¿no?, como planeta?
Eso, nuestro futuro y el de nuestros hijos, que ahí es importantísimo. Esta asociación, imagino que está abierta a todas las empresas, a todas las personas que quieran solicitar formación, ¿no?, al respecto del sector cerámico.
Pues sí, porque, vamos a ver, la palabra técnico, cuando comenzamos, ya abrimos el tema técnico a toda persona que, aunque no tuviera estudios, pero tuviera experiencia, pues realmente era un especialista en el sector cerámico, tenía cabida. Los técnicos que también habíamos recibido formación, tanto de ciclos como de grados en la universidad, también. Los empresarios que en aquel entonces también nos acompañaban y formaban parte de la asociación, porque por eso mismo, porque también necesitaban estar al día para poder invertir como toca y con el mayor conocimiento. Y hoy día seguimos haciendo lo mismo. Tiene cabida cualquier persona que trabaje dentro del clúster cerámico en todas sus vertientes de servicio, maquinaria, frita, esmalte, colores, todo.
Como especialista en este sector, ¿cómo lo ve?
Desde que comencé a trabajar ya hace muchos años, 40 y tantos años, he vivido muchas crisis, ¿no? Este sector tiene una cosa buena. Como clúster, como grupo, ¿sí? Ahí es donde tiene la fuerza. Y siempre que hemos entrado en una crisis, hemos tirado para adelante de una forma, como diría yo, con mucha creatividad, y hemos logrado salir adelante. La última crisis, que fue bestial, donde el 50% de las empresas, el 50% de los puestos de trabajo se perdieron, logramos, vía gestión, profesionalización de las empresas, hemos logrado salir de la crisis. Ahí estamos. Estamos a la entrada de otra. Ya. Pero bueno, requerirá otro esfuerzo para adaptarnos a ella.
Diversificar, yo creo que esa es una palabra importantísima en todos los sectores y en este, precisamente.
Sí, la diversificación, pero la diversificación al final tiene que tener un punto de pasión en el trabajo. Claro. Porque es cuando, digamos, entonces tienes ganas, curiosidad por nuevas cosas, abrir la mente, el cambio, y abrirte a todos los cambios que vienen, ¿no? Y esa formación es la que te va a dar posibilidades y habilidades para adaptarte a los nuevos puestos de trabajo, porque los antiguos van desapareciendo.
Claro, claro, ese es el tema. Y después, por otra parte, y hablando de otro tema... usted también forma parte de SECOT, que SECOT es Seniors Españoles para la Cooperación Técnica. A ver, explíquenos un poquito más qué es este perfil.
Pues relativamente fácil, porque SECOT es una asociación a nivel nacional que hicieron fundamentalmente el Círculo de Economistas y las cámaras. Crearon esta asociación para... digamos, las personas que hemos acabado la vida profesional,
¿sí?
¿Vale? Devolver a la sociedad parte de lo que, de toda la experiencia y todos los conocimientos que hemos adquirido. Y eso lo hacemos con el objetivo de crear empleo y ayudar a las personas a emprender y a crear empresas.
Todo esto no remunerado, evidentemente.
Efectivamente. Bueno, es más, nos cuesta dinero, ¿vale? Porque incluso pagamos cuota.
Bueno, pero se hace con una finalidad muy bonita, que es que los jóvenes o que las personas que no tengan empleo, que lo consigan, pero con cabeza, ¿no?
Efectivamente. Les acompañamos a que vayan conociendo un poco el mundo... de la empresa, el mundo del emprendimiento, para que lo hagan con un poco de sentido común y de viabilidad, ¿vale? Y tengan un porcentaje mayor de éxito.
Porque no es fácil, no sé, ¿no? Lo comentábamos antes, fuera de micrófonos, no se debe crear una empresa por crear, ¿no? Sino que se tiene que tener un conocimiento de cuáles pueden ser, llegar a ser los resultados.
Efectivamente, o sea, nadie se levanta un día y dice, mira, voy a montar un restaurante. Bueno, pero ¿qué sabes? Restaurante. Tendrás que conocer un poco el entorno, qué clientes vas a tener, quién te va a entrar en restaurante, cuánto cuesta... ¿Qué riesgo vas a correr? ¿Puedes o no? ¿Vale? Todo eso hay que meditarlo y hay que trabajarlo un poco. Cuando eso lo trabaja tal y se le ve viabilidad al tema, adelante. Que no, cambia de idea, cambia de cosas.
Vosotros le ayudáis, ¿no? Por tanto, cualquier persona que nos esté escuchando y que diga, mira, yo quería hacerme emprendedor, yo quería meterme en la aventura de crear un nuevo negocio, qué mejor, ¿no?, que le asesoréis.
Sí, perfectamente. Estamos abiertos, estamos en el SpyTech, ¿vale?
Sí.
Y trabajamos, las cámaras también trabajan mucho con nosotros. Y entonces cualquier persona que tenga esta inquietud, que quiera montar una empresa, que tenga una idea, puede acudir a nosotros y nosotros encantados le ayudaremos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Juanjo Montoro. Y sobre todo también importante destacar que es el presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos y que cualquier empresa que quiera solicitar formación, pues que se ponga en contacto con ellos.
Igualmente, gracias a ti.
Gracias.
Citricultor, protege tus naranjos y mandarinos contra ácaros con Dinamite, el nuevo acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana. Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Móvica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Villarreal. Teléfono 964-526880.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Maderarbo tienes una gran variedad, atención y diseños personalizados. Tu cocina completa desde 1.080 euros. O si lo prefieres, te la financiamos desde 45 euros al mes sin intereses. Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55, Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Ha llegado el verano. Es hora de comenzar a preparar las piscinas. Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piensen en piscinas, piensen en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
A las 10 tengo una reunión, me la voy a preparar.
Hoy he quedado con mis amigas, qué ganas.
Tengo una cita muy especial.
¡Qué nervios! Me voy a repasar el examen de hoy.
Todos ellos van a un mismo sitio, a Mac Café, porque saben que van a disfrutar de un espacio pensado y creado para estas situaciones. Mac Café, tu mejor momento en McDonald's Ciudad del Transporte, Castalia y en Villarreal.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Hija, coge el café y salgamos al jardín. Tenemos que hablar.
¿Qué pasa, papá? ¿Me estás asustando?
Nada, hija, es solo una excusa para poltronarnos aquí.
¡Vaya lujo, papá! ¡Qué conjunto de sillones habéis comprado! No sabía que estábamos forrados.
¡Qué va! Lo compré con el catálogo de jardín Big Mat. Se llama Conjunto Ankara. La mesa de centro de cristal, un sofá de 2 plazas y 2 de 1. Todo para exterior por solo 345 euros.
Papá, eres un crack. Cafelito.
Dale una vuelta a tu jardín con el nuevo catálogo Big Mat de jardín de este año.
Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55, Villarreal.
Real.
Arribem a la 1:34 minuts del migdia. Ho fem parlant amb l'alcalde de Vila-real, amb José Benlloc, perquè avui apareixia en roda de premsa per a donar unes notícies que no sé si són les que ens agradaria, no? Tenint en compte l'època en la que estem, estiuenca, que pareix que siga època d'alegria, però no sé si està sent tan positiu com això. Alcalde José Benlloc, bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, perquè pareix ser que demà s'aprova un préstec de més de 3 milions d'euros, tot això per a pagar unes sentències urbanístiques, que m'agradaria que explicara bé.
Sí, bueno, lo primer, evidentment, no és una molt bona notícia. Lo que passa que, evidentment, no és algo que mos vinga de sorpresa. Són 8 anys ja gestionant l'Ajuntament de Vila-real i són 8 anys en els que hem tingut que fer front al passat, a una gestió per part del Partit Popular, pues, molt irresponsable, que tratava l'urbanisme de la ciutat com un casino, que recalificava terrenos, que els ocupava sense pagar als propietaris, que els expropiava molt més baratos de lo que després la justícia, quan ells van i reclamen els seus drets, es dona. I bueno, pues, han sigut 25,2 milions d'euros lo que hem pagat estos 8 anys, que imaginen la quantitat de coses que haguem pogut fer en el poble en esos 25 i pico milions d'euros. Però bueno, en estos moments no anem a acabar en este problema. Jo també ho vaig advertir en la campanya electoral, me presentava per un costat amb moltíssima il·lusió i és evident de continuar creant en Vila-real un projecte de ciutat i col·laborant en la ciutadania, líder, innovador, una ciutat moderna, però en la responsabilitat també de tindre un coneixement molt exhaustiu de la situació difícil econòmica que té l'Ajuntament de Vila-real, especialment en l'urbanisme, i bueno, l'únic problema que hem tingut precisament en este tema, que demà tindrem que traure este préstamo, és que mos toca traure el molt més conte de lo que esperàvem, però ara li explico un poquet el sí. Perquè.
Sí, pues explique'ns, perquè són que això és una xifra alta, no? Almenys la ciutadania dirà, bueno, més de 3 milions d'euros, això són molts diners.
Sí, mire, pues lo que anem a pagar en això, per a que ho sàpia la gent, per desgràcia, estos 8 anys no és que estiguem pagant coses que no se deurien de pagar, és a dir, és evident que si s'ha construït una escola damunt d'un solar que és d'uns propietaris, sí, hem de pagar-los aquests propietaris si s'ha... I se solar, no? Té dret, i sa família.
Quan compres algo ho has de pagar.
Evidentment. El que passa que això, que és tan obvio i que vostè i jo no discutim i tot el que mos estigui escoltant en casa té claríssim, per al Partit Popular no era així, no? És a dir, ells l'única obsessió que tenien era la de fer coses per intentar guanyar les eleccions i inaugurar infraestructures i obres, però pagar-ne no en van pagar ni una. Per un costat traiem préstamos, com aquell dels 20 milions d'euros que encara estem tornant, que mos deu ofegats a l'Ajuntament de Vila-real, i per un altre costat, quan tenien que fer algo que jo no dic que no fora bo pel poble, el José Soriano és un col·legi molt bo pel poble, és ideal, vale? El jardí Jaume I és un bon jardí per a la ciutat, per al poble, el jardí botànic al Duc és un bon jardí per al poble, el Molí la Vila és una bona adquisició per al poble, i aquell jardí, totes aquestes coses evidentment que són bones per a la ciutat. El problema és quan un les agarra o li les ocupa als propietaris i no paga, i té que pagar 6 anys, 8 anys, 9 anys després els equipos de govern que venen darrere. Claro, en aquest moment tenim que fer front al dia a dia d'avui, al gasto corrent d'avui, a les necessitats que n'hi han d'avui i per a demà, per a preparar la ciutat cap al futur. I al mateix temps tens que pagar aquell model de ciutat que altres se van fer la foto inaugurant però que no van pagar, no? Entonces, això és el més greu. I que, a més, en aquests moments que ens toca pagar-ho després de 8, 9 o 10 anys, quan les sentències van venint i es van donar la raó als propietaris de que s'han fet les coses mal i que el Partit Popular feia il·legalitats, normalment ens costa molt més diners que mos haguera costat en aquell moment si s'haguera sigut responsable, s'haguera arribat a acord amb els veïns i veïnes i se'ls hagueren ocupat els solars comprant-los com toca, pagant-los en 4 anys, en un conveni, en un acuerdo, traient un préstec en aquell moment no per als capritxos com el que van traure i les barbaritats que van veure en este poble del despilfarro, sinó per coses com estes que jo, no, inclús en l'oposició, no haguerem criticat. Si s'obté un solar per a fer una escola i la Generalitat mos construís l'escola, qui va criticar-ho? Si s'obté un solar per a fer un gran jardí en la zona centro de la ciutat que puguem disfrutar tots, qui va a criticar-ho? El problema és quan preferixes gastar els diners que tens, que és el que se va passar en aquells anys, que rebien 14 milions d'euros del Plan Zapatero, 10 del Plan Confiança, 20 que em van demanar de préstamo. Claro, el Partit Popular va gestionar en els últims 5 anys en esta ciutat que va governar quasi 50 milions d'euros i, sin embargo, no va pagar per exemple, els solars a propietaris que es va ocupar i se ho va gastar en este desastre de Plaça Major, se ho van gastar en un centre de tecnificació esportiva en la Generalitat Valenciana de 28 milions d'euros, o la Biblioteca Nova en 4 milions d'euros quasi. És a dir, era una política basada en el despilfarro que no pagava el que n'hi havia que pagar. I el primer que n'hi ha que fer és, evidentment, és pagar aquells que es deus les coses.
Aleshores, no? Els propietaris s'han cansat d'esperar, no? Imagine...
No, els propietaris en aquell moment ja, Núria, van anar als juzgats contra el Partit Popular. El que passa que tot el món que mos escolta sap lo que tarda en vindre les coses, no? Quan algú ha tingut un pleit en casa o un judici sap que té que estar 6 anys, 7 anys, després se pot recurrir. Jo què he fet? A mi m'ha dolgut molt, molts d'estos casos recurrir-los. I quan els propietaris guanyaven en primera instància i es dia al jutge, és veritat, te van ocupar de forma il·legal, l'escola està damunt del teu solar o el jardí o el carrer o l'avenida i l'Ajuntament ha de pagar. I jo li ho recorria. Per què? Mai per a discutir que tingueren el dret a cobrar, encara que no és responsabilitat meua i no ho ha fet aquest equip de govern. Però jo tinc la responsabilitat de gestionar la ciutat, el seu passat, el present i el futur, per això m'he presentat. No? Entonces, nosaltres no estem així plorant, el que estem és explicant-li a la gent el que està passant. El que estem pagant res és responsabilitat, ni meua com a alcalde, ni de l'equip de govern actual, ni de l'anterior, d'estos 8 anys. És del Partit Popular. I bueno, pues així anem a pagar el jardí Jaume I, una part als propietaris, la part que l'Ajuntament considera que valen aquests solars i aquest preu, per un altre costat anem a pagar una part del centre de tecnificació esportiva, els solars, val? Per una altra part anem a pagar, per exemple, perquè mos entenga la gent, allà a l'eixida de Villarreal, per l'Avinguda França, n'hi ha un pàrquing, que jo li dic el pàrquing de l'Ingràvit, està allà el pàrquing aquell, és un pàrquing públic que pot aparcar com se vol, doncs anem a pagar també aquest pàrquing. Una part important d'aquest pàrquing, que fijes vostè els anys que està fet, no, això, i que està ballat allò, i el pàrquing asfaltat. Però no van pagar res, ni l'Avinguda França tampoc, encara la tenim en els juzgats. Aleshores va ser una gestió tremendament irresponsable que pot dur a la quiebra a l'Ajuntament de Villarreal.
I tot
que...
això va pagar-se amb el préstec.
Sí, de moment ara el que fem en el préstec és per un costat pagar una sentència que ja és firme i que ja no és recurrible després de 10 anys del col·legi José Soriano. Val? En el col·legi José Soriano van haver tres propietaris afectats, un d'ells, la família José Soriano, va cedir una part, per un altre costat, a les altres dues famílies els van ocupar en uns convenis que després s'han declarat il·legals per la justícia. I en una de les famílies vaig arribar a un acord quan duia 2 anys d'alcalde, que recordaran, i van pagar 950.000 euros a 4 anys. Val? Però va haver una altra part, que és esta, que no va voler mai negociar i que va dir que estava tan ofès de l'Ajuntament de Villarreal i dels empastres que se li havia fet i com se li havia ocupat els terrenos de forma il·legal a Aixina, que ell anava a anar fins a les últimes conseqüències. A mi, com a alcalde, m'ha tocat defendre que fort el tema, no? El que va fer el Partit Popular, m'ha tocat defendre aquell expedient del seu moment i hem arribat fins al Tribunal Constitucional. I el Tribunal Constitucional ara fa un mes o una cosa aixina, mos ha desestimat el recurs, que ja és l'última possibilitat que teníem, i mos ha dit que nanai, que tot allò se va fer il·legal i que per tant a este home n'hi ha que pagar-li pues, un total de 1.130.940 euros, no? Més els interessos.
Aleshores, quant de temps tenen per a pagar-lo?
Bueno, en este tema me donaven un plaç ja molt ràpid per a pagar-lo, ara fa un mes, i jo se m'ha ocorrit una cosa, que anem a veure què passa, però està tot molt en l'aire, que és que moltes vegades he dit que me pareixia un poc injust que tinguem que estar pagant només en diners que poden anar a l'educació, als serveis socials, a millorar els carrers, als jardins, a mil coses, no? I que ens fan molta falta en l'Ajuntament de Villarreal a estimular el comerç, a dinamitzar la ciutat, a la cultura, a tantíssimes coses que fem cada dia, que per què no ens deixàvem pagar o provàvem a pagar també solars on se puga construir? Si este home el que tenia era un solar on se podia construir, jo li podria intentar donar un solar, però ja que se poguera construir, no se tracta d'enganyar a ningú,
no?
Del mateix valor, i on ell demà puga demanar una llicència per fer pisos o per fer un xalet o per fer una casa. El problema que teníem és que estos anys jo... El Partit Popular no va deixar ni un solar per construir propietat de l'Ajuntament. Tot ho va vendre i, bueno, hasta, per exemple, el 10% que ens corresponia davant de Porcelanosa, en tot l'espai i la vila, el van vendre, els promotors van cobrar 1 milió i pico d'euros i allí no tenim ni un pam de terra, que ara ens aniria molt bé per a gestionar en interès públic alguna cosa d'allí. Ells ho van vendre tot. I jo he anat estos 8 anys treballant en algunes reparcel·lacions que n'hi havien, en Madrigal, en alguna coseta que teníem, i hem anat obtenint algun solar. Ara m'obtés un solar, proper del José Soriano, que se pot construir demà, que se poden fer 6 altures de pisos, què tal. Jo li ho he ficat al jutge i li he dit que li plantege la possibilitat de poder-li pagar o la meitat o sencer en solars. Val? Anem a veure què passa.
Com respon, no?
Però mentre que el jutge no decidisca, me puc trobar en que m'ho desestimen de colp i me donen en seguida unes quantes dies per pagar i torne a tindre jo un problema, com he tingut en els altres casos que vostès saben, sí, d'una jutge que per no pagar una sentència d'estes del Partit Popular dels empastres d'ells m'està, entre comilles, no?, pressionant, diem-me que tinc que pagar 300 euros de multa del meu patrimoni, de la meva nòmina, i que si no complís, pagaré 300 euros cada mes e inclús podria incurrir en responsabilitats més fortes, perquè me ve a dir que, i evidentment té raó, que la justícia és la justícia i que si hi ha hagut una resolució jo tinc que complir, val?
Claro. Aleshores, recapitulant, en aquest préstec es pagarà el Jardí Jaume I, el Centre de Tecnificació, el pàrquing de l'Ingravi del José Soriano. Ens deixem alguna cosa?
Sí, bueno, l'únic que més o menys és això, el que se va pagar en estos 3 milions i pico d'euros. El que sí que he aprofitat l'expedient de préstec, sí, per a fer una cosa que és necessària ja, perquè la veritat vaig demanar disculpes l'altre dia públicament, sí, i ho torné a fer. L'auditori té més de 25 anys, l'altre dia la Consolació va fer un musical d'estos espectaculars que fan, se ocurren els xavals, les xavales, sí, i els xiquets i les xiquetes i els monitors i tot l'equip durant tot l'any, i va ser insufrible. Jo vaig estar allí, a veure el de Dirty Dancing, i suàvem tots més que ells, que estàvem ballant, bueno, ells molt més que vosaltres, per descomptat, no? Però estàvem allí tots xorrant perquè no anava l'aire condicionat d'una manera adequada, no? Estes màquines són molt antigues, hem anat reparant, no n'hi ha peces, és un desastre, entonces finalment n'hi ha que canviar tota la maquinària de calefacció i d'aire condicionat en l'auditori per anar en condicions adequades. Són 72.000 euros el pressupost que tenim, me vaig ficar a treballar en seguida, i ho he incluït també, i així anar ràpidament, antes de que vinga el pressupost. Jo crec que és un tema que n'hi ha que fer quan abans. Esta setmana que ve mos ficarem ja en les obres d'adaptació de l'auditori als discapacitats, a les persones en dificultat de mobilitat, en la plataforma ISA que duiem en el pressupost elèctrica per a que puguem pujar a l'escenari, una qüestió de dignitat que ja era hora, val? I per tant jo crec que aprofitant ara el mes de setembre o això, pues li canviaríem tota la maquinària i tindríem ja pel nou curs l'auditori ja en les condicions adequades que toca, no? I després li he ficat 45.000 euros més, és el que puja al final els 3.169.385, que són una altra resolució del jurat d'expropiació d'un tema d'urbanisme també,
sí,
que és perquè mos entenga la gent, del Botànic al Duc n'hi ha dos parts. N'hi ha una part que és el jardí, que està allà la pisteta aquella de bàsquet que van fer i tot el jardí on la gent utilitza davant de l'escola, i també se deu. Encara estem als juzgats,
encara està pendent.
Ja veurem el dia de demà el que ens tocarà pagar. Saben que va haver una sentència que ens obligava a tornar el solar al propietari, perquè el Partit Popular també va urbanitzar el jardí, va fer el jardí sense pagar-li al propietari, i jo la vaig recurrir, i encara estic sopegant voltes per la justícia, la vaig recurrir perquè ens demanava 5 milions d'euros de tot allò, no? I després està la tramitat de tot i ser solar d'Issa Mansana, que quan la gent vaig allí, si ho coneixen, ho poden visualitzar fàcilment, que és on està la caseta aquella vella, vale? Que se fan les paelles quan se fa, sí, les festes del barri i tot això, que aparquen cotxes. I ser solar sí que és ja de l'Ajuntament, perquè vam arribar a un acord amb tots els propietaris, jo ja com a alcalde, perquè també n'hi havia que fer-ho, mos tenien en la justícia també, claro, mos tenien en un juí també a l'Ajuntament, i es vaig pagar no arriba a 1 milió d'euros, i en 4 anys vam fer uns convenis també i ho vam liquidar. Claro, si hem pagat 1 milió d'euros per aquesta meitat d'acord amb els propietaris i l'altre de l'altre costat m'on demana 5, jo no ho puc acceptar, clar, tinc que lluitar en els tribunals el que faig a falta, no? Pues bueno, estos 45.000 euros que li dic, que m'he enrotllat de tot això per explicar i per a situar-nos, no?
Sí.
Estos 45.000 euros tenen que veure en una família que quan vam fer l'acord de l'altra parcel·la, i sa que està la caseta,
sí,
la tramita que li dic del Botànic al Duc, pues se veu que se van despistar i no van reclamar.
Ah.
I l'altre dia ho van presentar, tenen raó, els han donat la raó en l'expedient, han anat al jurat d'expropiació, mos han reclamat 100.000 euros, el jurat ha dit 75.000 i l'Ajuntament diu que 45.000. Tenim una discrepància ahí. Però van vindre els homes l'altre dia i la dona i van dir que estaven dispostos a cobrar el que es diguera l'Ajuntament i tancar l'expedient.
Aleshores ja serà totalment municipal.
Sí, i sa parcel·la ja, la tramitat, absolutament municipal. Val? I ja veuré què fem també en el futur en això, que estem parlant de l'associació del barri, el que volíem fer, volíem rehabilitar aquella caseta, un poquet, i bueno, doncs n'hi ha prou opcions a poder fer algunes coses allí en quan tinguem recursos i puguem, no? Però que també el que se paga, per tant, és també liquidar ja aquesta part del Botanical Duc a aquesta família que damunt doncs, accepta renunciar a 30.000 euros de lo que el jurat d'expropiació marca i és un bon acord per l'Ajuntament i pel poble i jo els ho agraïs públicament. I en l'altre, en els 3 milions ja, per tant, cobrim tot això i jo ja tinc, en el moment en què se tramite el préstec, els diners damunt de la taula per començar un procés de negociació perquè aquells que mos lleven interessos, que mos facin un poquet de descuento, com sempre he fet durant estos anys, es pagarà abans. I això és un missatge que vull donar i que, evidentment, a partir de setembre, quan tinc els diners damunt de la taula, pues m'assentaré ja a negociar amb tots els propietaris i anar liquidant acuerdos.
Mare meva, vostè no deixa de nomenar xifres, no? I no sé quants diners ha pagat ja l'Ajuntament en temes urbanístics. No sé si això està comptabilitzat.
Bueno, a veure, n'hi han datos d'una auditoria que van fer farà un parell de mesos, se va fer pública, i jo us vaig donar les conclusions als grups polítics, que parla de 25,2 milions d'euros. 25,2. 25,2 és la meitat d'un pressupost pràcticament anual de l'Ajuntament de Vila-real. 25,2...
Per a que la gent se faci la idea, no? Què és el que se podria haver fet?
Per a que se faci la idea, pues, 25 polideportius, per exemple, o... bueno, sí. Tantíssimes coses, és a dir, jo... és que se me perden els números, no?, en el camp moltes vegades. Però, bueno, pues sí, hem anat pagant-li als propietaris que se'ls havia ocupat el Molí la Vila, el José Soriano... jardins, avenides, carrers, tot el que alguns, quan van governar este poble, el Partit Popular, feia i no pagava, no? Entonces, pues és un model distint que tindran que assumir les seues responsabilitats algun dia del sobrecost que això ha tingut per a la ciutat, val? Però que de moment el que tenim que fer és complir en la justícia i pagar-lo, no? I claro, a mi no m'hauria agradat treure el préstec ara en estiu, també, perquè ha alterat a tota la casa, sabent el parell vacacional lo complicat que és per als tècnics, que uns moltes vegades... els que se'n van de vacances no es poden substituir per altres perquè duen estos temes, és un poble, és una ciutat xicoteta que no té tanta capacitat tècnica per a fer front a tantíssimes coses i bueno, pues ara en estos moments estem treballant tot el matí, ahir, inclús diumenge, passant molts missatges en gent d'intervenció per a poder tancar este préstec i complir en la justícia perquè la setmana passada la jutge que me demanava i m'obligava a que pagara lo del centre de tecnificació esportiva que vaig fer públic l'altre dia, que està dins de tot este paquet, me va desestimar el recurs que li vaig fer i me va dir que no és que paguen 10 dies, sinó en 5 i de forma immediata. Entonces, jo el que faré serà complir, perquè ja no puc fer una altra cosa, me podria buscar responsabilitat.
No hi ha
remei. Me podria buscar responsabilitat. Jo, a mi m'hagués agradat incluir estos diners en el pressupost de l'any que ve i anar tot molt més tranquil. Val? I en setembre-octubre anar treballant-ho. I en la meva idea és a finals d'octubre o novembre aprovar el pressupost, aprovar-lo pronte.
Sí.
Però, bueno, hem tingut que adelantar-lo. Sí que tinc que dir que d'una manera molt responsable, com hem gestionat fins ara, equilibrant tot, l'any que ve no tenim que fer inversions.
Clar, que suposa que és préstec per a
no, no suposa,
les arques municipals.
No suposa un greu problema. Jo el tenia previst per al pressupost. ¿Vale? És a dir, i ho vaig dir, en algun moment ho he advertit, la notícia d'avui d'esta història és que me toca traure el 3 mesos antes perquè una jutge me vol multar per no pagar. I això és la notícia un poquet, no? És a dir, però nosaltres ho teníem, jo ho tenia molt planificat de poder-lo ficar dins del pressupost, ja m'havia preparat totes les inversions i obres que n'hi havia que fer, que ne tenim moltes, i hem aconseguit, qui s'assegura l'estratègia, que siguin altres administracions la que ens paguen aquestes obres i no tinguem que eixir dels diners del poble, la Tagoba, el Gran Casino, els projectes de l'IBACE de reindustrialització, l'albergue de l'Ermita, el Molí la Vila... És que fixen tot el que n'hi ha damunt, que este matí mateix també estic treballant en l'arquitecte i en el regidor Emilio Biol per veure totes aquestes obres com van i per estar damunt d'elles, per impulsar-les, perquè no ens parem ni un dia, perquè tenim que complir plaços i si no ens lleven subvencions i ens reduïssin la subvenció. Entonces tenim que estar treballant ahí damunt. I com totes aquestes obres que pugen entre la Ronda Suroest, que també començaran setembre les obres ja definitivament i tal. Que
són... No m'ho crec, eh?
Sí, sí, comencen segur.
Són molts anys ja, eh?
No, però està adjudicat.
Tota la meva vida laboral.
Sí, i la meva quasi. Però està adjudicat, estan els diners consignats, i això és una realitat ja, està tot en marxa, no? I per tant no va haver cap problema. Però fixes vostè que són 7 i pico milions d'euros de la Ronda Suroest. El millor 300 del Carlos Artou. que sí. Yo anime a la Chena que pase per allí per la escuela y vea que están les sobres ya en marcha, que no va a ser una chapuseta de collage, que va a ser el collage dels més grans de aular infantil que se crea en la Comunitat Valenciana, 1.300.000 euros, en totes les condicions fantàstiques. El José Soriano, si tot va bé, entre demà i després demà licite, traca licitació ja la obra per a substituir tot el sostre, 220.000 euros, que també els van comprometre.
També és necessari.
El albergue són 180.000 euros en tot allò que anàvem a fer, que estem redissenyant un poquet per algun problemeta.
Encara,
que...
com va?
Algun problemeta que mos haixi tècnic, que ja l'explicarem un poquet i tal, perquè estem encara estudiant-ho, i possiblement pues, redissenyem un poquet el projecte en esta primera fase, no? Que era la primera fase. Però bueno, se farà, i està negociant-se en la Diputació també, la pròrroga, i el projecte tècnic de millora i de reestructuració. És a dir, estem parlant l'idea 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, uns 13 milions d'euros en obres que l'Ajuntament de Vila-real aporta molt poquet perquè mos venen de la Generalitat Valenciana i dels fons de la Unió Europea i, per tant, ja tenim prou obres i prou inversions. Però anem a pagar el que devem, que no ho ha generat este equip de govern ni este alcalde, sinó un partit popular irresponsable governant Vila-real, però que al final... Jo ho he dit moltes vegades, a mi no me dola al final pagar el solar del José Soriano. Jo estic encantat del José Soriano, estic molt orgullós d'aquesta escola, del treball que fa el seu equip directiu. Me dol que altres hagin sigut tan irresponsables que en aquests moments tinga la sensació que estic sent l'alcalde també d'aquells 10 anys. Perquè ells sí, inauguraven, però que tinc que gestionar, pagar, adquirir solars, gestionar el papeleo i els expedients soc jo, no? Entonces, és curiós el tema. Alguns van governar gratis.
Què queda per davant, què queda pendent, quins sustos se pot endur l'Ajuntament de Vila-real en matèria urbanística? Vostè mencionava el Botànic al Duc. N'hi ha més?
Sí, bueno, vostè sap que n'hi ha una auditoria, com li dic, que parla de que hem pagat 25,2 milions d'euros, però que n'hi havia un riesgo de 130 milions d'euros damunt de la taula. I ese riesgo l'hem anat minorant, hem anat pagant, hem anat arribant a acuerdos. Estem iniciant en la conselleria la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana per a donar solució, intentarem, definitiva a tot això. Hem treballat conjuntament en la Generalitat Valenciana, en les Corts Valencianes, la regidora en el seu moment, Sabina Escrig, i diputada autonòmica, i que torna a ser-ho, va treballar molt junt amb mi per a poder... El problema de Vila-real, que també el contemplaren en aquesta llei urbanística valenciana, que se va aprovar fa ara 3 mesos, i aquesta llei, per lo que vostè mos diu dels sustos, el que vam aconseguir també era que mos declararen una moratòria hasta el 31 de desembre de 2020, no me podran reclamar, els propietaris que tinguen drets no tenen dret a reclamar hasta el 31 de desembre de 2020. Hi ha una espècie de moratòria, una moratòria. Val? Això mos dona un any i mig ahí de marge per poder treballar en lo del pla general, per poder buscar més solars per pagar en solars, per poder arribar a més acuerdos.
Buscar més solucions.
Això és, per a buscar més solucions. I jo ja me vaig presentar també i vaig dir que una de les prioritats, jo crec que la màxima prioritat en la ciutat en estos moments, és solucionar este problema, no? Perquè vostè fije si són 3 milions i pico d'euros, si en vez de destinar-los a lo que altres no van pagar, els tinguerem en guany per a millorar coses que tenim en la ciutat. La quantitat de meravelles que podríem fer en els jardins, en els camins rurals, en els carrers del poble, en poder construir inclús alguna coseta des del punt de vista deportiu que ens fa falta millorar. Claro, és a dir, podríem les escoles... en el manteniment de les escoles, però mira, mos toca destinar-lo al sol on s'ha construït coses que són bones per al poble algunes, altres són unes barbaritats que ja les hem criticat mil vegades, però aquestes que estem pagant avui precisament no són barbaritats com lo de les Dominiques que vam tindre que pagar l'any passat, no? 4 milions i pico d'euros, que també és una bona inversió per a la ciutat, no? L'espai d'art. Però vull dir jo que no hem vingut així a plorar, val? Jo lo que volia, el missatge que vull llançar és que podem estar tranquils de que les coses s'estan gestionant en responsabilitat, en prudència, que no és nou, que hem viscut 8 anys aixina, que l'únic que és notícia i diferent esta vegada és que m'ha tocat adelantar estos diners i en vez de col·locar-los dins del pressupost municipal, que haguera sigut molt més normal tot, pues m'ha tocat adelantar-me perquè n'hi ha una jutge que ha dit que era nai, que la part que l'Ajuntament valora ha de pagar-la ja i que si no tindré responsabilitats i me tocarà pagar a mi de la meva butxaca per irresponsable, perquè mos entenga la gent, i evidentment els tècnics municipals i tot el món m'està apretant de que alcalde Sonia ha de donar una solució i per lo menos vostè el préstec l'ha de traure, li té que demostrar a la jutge que va a pagar i després assente si negocie i anem a intentar traure, evidentment, tot el màxim possible pel poble, com sempre hem fet, no? Estalviant tot el màxim possible i garantint l'equilibri per poder tirar endavant.
Finalment, com que estem quasi en temps esportiu, doncs li pregunte per el campió Llorenç.
Sí, pues va molt bé. A més, bueno, és una infraestructura que finalment també ha anat variant en el temps, que començava en un pressupost d'un milió d'euros, que finalment ne valdrà un milió i mig perquè van grades, van moltes millores, i que després nosaltres som un equip de govern. No sé si això és molt bo o més bo o menys bo, no ho sé. Jo, des de luego, jo continuaré treballant en la mateixa línia de la proximitat, del diàleg, de parlar en tot el món. Això moltes vegades te fa retrasar algunes coses, no? No sé si hauran vist allí, l'altre dia que vam estar en la festa de la Mare Déu del Carmen, allí en Escarmelites, en la paret hi havia un poquet de groc pintat. Bueno, se van fer unes proves perquè el pavelló, en principi, el president s'havia compromès a ficar ceràmica groga, com la de l'estadi, i fer tal. Uh-huh. Bueno, pues els veïns del costat, que el meu telèfon el té mig poble, pues me van remitir un missatge que estaven molt preocupats perquè allò groc, quan pegara el sol, es brillaria allí dins de les cases, pareixia allò un piolín allí enmig de tot aquell edifici, que també el tenim una part protegida, en Escarmelites, el claustre i tot això, realment impactava un edifici tan modern i tanta ceràmica groga i tan cantaor, i bueno, pues se li va fer una reflexió al president del Villarreal, vam gestionar el tema i finalment no se pintarà de groc, si serà un gris, si n'ha més tal, que no impacte tant en l'espai, i que jo estic d'acord amb els propietaris en aquest cas, però moltes vegades les coses, pues bueno, i el president també ho ha entès, val, i s'ha fet, però vull dir jo que ahir hem canviat tres vegades. Primer anava ubicat d'una manera, perquè ells estaven els veïns i una, d'alguna manera, algun tipus de recomanació que ens van fer o suggeriment, és veritat que li vam canviar l'orientació i està molt millor, val? Impacta molt menys allà en les cases i en un carrer tan estretet com és ixe que va perdre les Carmelites. Després, ara, lo del color. Després, el pavelló tindrà entrada per les Carmelites i entrada general per el carrer de darrere, val? Perquè els xiquets d'Escarmelites de matí, quan l'utilitzen, puguen entrar directament al pavelló i no tinguin que eixir de l'escola. Claro, al fer una entrada ahí, ningú havia caigut que les persones que tenen mobilitat reduïda i dificultats també han d'accedir si n'hi ha algun xiquet dins del col·le i tal. Sí. Mos va tocar canviar-ho tot fa un parell de setmanes i fer una rampa gran que podrà accedir i tal.
Molt bé.
Que estem damunt de les coses, que costen molt, que la gent sap les obres, el que costen quan fa obres en casa.
Quan fa una obra en sa casa ho sap perfectament.
Imaginen infraestructures tan potes com aquestes. I no vull pensar, ara al mes que ve, que es comencen totes, Tagoba, Gran Casino, Polígono Industrial de les Voltes, Carretera d'Onda, Molinou...
El mes que ve, alcalde, agost.
Totes. No, no, és que no tenim més remei. Per això estem treballant així, els tècnics a tota marxa, perquè és que si no complim en els plaços que ens marca la Unió Europea i la Generalitat, perdem les subvencions. Bueno. I n'hi ha algunes que el 31 de desembre tenen que estar acabades en el tema industrial.
Claro.
I ara, per exemple, pues, parlava amb el regidor Emilio Viola i me deia, estic preocupat perquè l'empresa plantejava la de la Tagoba i el Gran Casino, les dues empreses que s'han quedat les obres, que deixar passar les festes perquè tenim que col·locar uns andamios de 3 metres en el carrer Major, tal. Pues no. Anem a ficar-los.
No,
perquè és que estan mirant plaços i tal i qual, i no vull ninguna excusa perquè després obres que valen molts milions d'euros, que per primera vegada en la història no té recursos de la Generalitat Valenciana i d'altres administracions que ens estan ajudant, que després per culpa nostra no complim, pues, per la molèstia que podem generar en festes. Pues jo crec que tot el món ho entendrà, perquè anem a fer les coses pa bé, per al poble, i bueno, no anem a parar ni un minut. No?
Molt bé. Alcalde José Benlloc, gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
I nosaltres ja tanquem 2:02 del migdia, moment per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Miguel Batalla. Tornem demà a partir de les 12:05 amb més protagonistes. Adeu.
Que me roza sale un mejor yo, que acaba siempre sonriendo.